Infosport, amb Óscar Torrico.
Molt bona tarda, són les 7 i 5 d'aquest dilluns, un altre dilluns més, en el que tornem a ser aquí amb tots vosaltres, a l'Infoesport, amb el programa dels esports, aquí a Ripollet Ràdio, a la vostra ràdio. Avui, doncs, explicarem molt bones notícies, perquè hem tingut un cap de setmana, doncs, molt interessant i, la veritat, doncs, que molt meritori, i amb molt bones notícies, com us deia. En futbol sala en parlarem, també de l'handbol, que també ens portarà bones notícies de diversos esports, i us convidem a que escolteu tot el programa, perquè tenim moltes coses a explicar-vos i molt interessants. Com us comentàvem la setmana passada, quan tornàvem de les vacances, doncs s'encarava un final de temporada molt emocionant, amb moltes coses per explicar-vos, i així està sent ja en aquesta primera setmana. Doncs ja tenim una molt bona notícia per explicar-vos, com és que el club de futbol sala Ripollet Femení ha aconseguit el campionat de Lliga. Però anem pas a pas, anem pam a pam. Primer repassarem els resultats amb el nostre company Mar Mata. Mar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Doncs comencem aquest repàs de marcadors.
El marcador.
I comencem aquest repàs amb el tenis taula. La primera nacional masculina, tenis taula Ripollet 4, Vic 2.
Miquel Arnau va tornar a liderar un triomf dels ripolletens, que estan a punt d'acabar la temporada sense sumar cap derrota. 21 victòries en 21 partits suma el Ripollet, que ja té la primera plaça assegurada i ara espera rival per al play-off descens. Cal destacar que Miquel Arnau només ha sumat una derrota en 40 partits.
Anem ara cap al repàs de l'handbol, la tercera catalana preferent. Handbol Santpedor 29, handbol Ripollet 28.
Tot i perdre, l'handbol Ripollet es va assegurar la seva presència a la base de promoció descens, donat que el Palafrugell B també va caure derrotat. Els ripolletens van tornar a fer aigües a domicili, on només han pogut guanyar en tota la temporada al Cuer, al Castelldefels. En la darrera jornada de la fase regular, l'equip haurà de defensar la sisena plaça que ara ocupa.
Repassarem ara els resultats del futbol sala, la segona divisió nacional, de segona divisió B, nacional masculina, Riera de Cornellà 7, futbol sala Ripollet 3.
Els ripolletens van fer massa concessions a la primera meitat, una vegada més, i els 5 gols encaixats van ser una llosa impossible d'aixecar. L'equip s'acomiada així pràcticament de les opcions de lluitar per entrenar a la Copa del Rei quan resten dues jornades de campionat.
Difícil per entrar a la Copa del Rei per al futbol sala Ripollet. Repassem ara el resultat del segon equip a tercera divisió nacional, futbol sala Ripollet B 2, Montsant 4.
Després d'una primera meitat sense vols, Carlos Barceló va avançar als ripolletens, però els visitants van donar la volta al marcador amb 5 gols en 10 minuts, que van provocar la quarta derrota consecutiva del segon equip masculí del futbol sala Ripollet.
A la tercera divisió catalana masculina, Can Mas Ripollet 3, Can Cullàs B 0.
Els ripolletens van solventar a la primera meitat el seu duel contra l'últim classificat. L'equip es manté així a la segona posició, que li donaria l'ascens a la segona divisió catalana. Dissabte vinent s'enfrontarà al líder per intentar arrabassar-li la primera posició.
Resultat de la Divisió d'Honor Catalana Femenina. Futbol sala Ripollet Femení 6, Martorelles 4.
Les noies entrenades per Ivan Beas es van proclamar campiones de Lliga a falta de dues jornades per a la conclusió del campionat. Tot i que les visitants es van avançar en dues ocasions al primer temps, els gols de Marta i Rocío van liderar la remuntada ripolletenca en el segon temps. El futbol sala Ripollet Femení jugarà a la propera temporada a la segona divisió estatal.
Tant de bo, com a mínim han aconseguit aquesta plaça, ja veurem què passa. Anem ara al futbol. Segona divisió catalana masculina, Guineueta 2, club de futbol Ripollet 3.
Els ripolletens recuperen la segona posició a la classificació en guanyar en un camp on no havia vençut cap visitant aquesta temporada. El Ripollet es va avançar per 3 ocasions en el marcador, tot i jugar amb 10 homes des del minut 41. Van fer els gols Borja, Xema i David, aquest últim a 7 minuts al final.
Seguim amb futbol masculí a la tercera divisió catalana, Atlètic Sant Just 4, Penya Deportiva Pajaril 0.
3 gols en els últims 9 minuts de partit van sentenciar a un Pajaril que va mereixer més. Marco Golludo es va estrenar amb una derrota a la banqueta del Pajaril, que només ha guanyat un dels últims 6 partits. Així ha dit adeu a les poques opcions que encara tenia de lluitar per la plaça de promoció d'ascens.
També a la tercera divisió catalana masculina, Castellbisbal 1, Escuela Futbol Base Ripollet 1.
L'escola encadena 4 partits seguits sense perdre. Raül Romero va avançar als ripolletencs als 10 minuts de joc, però els locals van igualar ràpidament i el marcador ja no es va moure més en tot el maig. L'escola té gairebé a tocar la salvació matemàtica.
A la quarta catalana masculina de futbol Bellaterra, un Can Mas Ripollet 0.
Un solitari gol als 9 minuts de joc va ser suficient perquè el Bellaterra s'imposés a un Can Mas que va haver de jugar amb 10 jugadors des de la mitja hora de joc. L'equip perd així 2 places a la classificació i ara ocupa el 9è joc.
I acabem el repàs del futbol. En la segona catalana femenina, Escuela Futbol Base Femení 3, Cèltic Les Franqueses 1.
Les noies de l'escola no volen acabar el campionat a l'última posició de la classificació i van tornar a guanyar després de 4 partits sense fer-ho. Tot i que les visitants es van posar per davant els gols de Tainara, Nati i Sara, van donar la volta al marcador en tota una demostració d'entrega de les ripolletenques.
I un altre resultat de la segona catalana femenina de futbol, la Planada B2, Club de Futbol Ripollet Femení 1.
Iris va avançar a les ripolletenques en els primers compassos del partit, però les rivals van remuntar amb gols en el minut 31 i 57. El Ripollet Femení va buscar un empat que no va arribar i va acabar el partit amb 10 jugadores per l'expulsió de Marta. L'equip és 9è a la classificació.
Acabem el repàs amb el resultat del bàsquet. Són 7 resultats. Comencem pel masculins. Primera catalana masculina, Terrassa Bricomar 68, Club Bàsquet Ripollet 53.
Els ripolletens van veure trencada la seva bona ratxa de resultats. Després de 5 victòries seguides, els blaus van caure derrotats ahir contra un rival directe en la lluita per places de promoció d'ascens. Els ripolletens quarts gairebé no van tenir opcions de triomf davant un Terrassa que els empata a la classificació.
Tercera catalana masculina de bàsquet, Sant Ignasi 69, Club Bàsquet Ripollet B 57.
El segon equip dels blaus també va caure derrotat dissabte contra un dels rivals directes per entrar al play-off d'ascens. L'equip ripolletenc va plantar cara a una de les millors defenses de la categoria, però va acabar perdent. El Ripollet B trencava així una gran dinàmica que l'havia portat a guanyar 8 partits seguits i es complica molt les possibilitats d'ascens.
A la categoria més baixa del bàsquet masculí territorial de Barcelona, 2 resultats. Unió Bàsquet Mir 64, Ripollet 7, 77.
Els ripolletens es van retrobar amb el triomf a domicili i es mantenen tercers a la classificació. El tercer equip del bàsquet Ripollet suma un bon balanç, 18 victòries en 24 partits, tot just abans de rebre el líder aquest proper diumenge.
L'altre resultat, Regina Carmeli 87, bàsquet Gasó Ripollet 31.
El colíder no va tenir consideració amb els ripolletencs, que es van veure desbordats en defensa i amb moltes dificultats per anotar. Els nois del Gasó segueixen sense trobar el camí de la victòria i ja acumulen 4 derrotes seguides, que els mantenen a la penúltima posició.
I ara acabem amb el repàs dels resultats del bàsquet femení. A la tercera divisió catalana, femenina, 2 resultats. Bàsquet SIC 75, bàsquet Gasó Ripollet 55.
El Gasó femení no va tenir mai opcions davant un dels millors conjunts de la categoria. D'aquesta manera, l'equip ripolletenc encadenava la quarta derrota consecutiva i es manté a la penúltima posició, amb només 4 triomfs en 25 partits disputats.
I l'altre resultat d'aquesta tercera catalana femenina de bàsquet, bàsquet Ripollet femení 64, Club Esportiu Sant Jordi B 65.
Les noies del bàsquet Ripollet van veure com se'ls escapava el triomf en el darrer moment, després de tractar de tu a tu el seu rival durant tot el partit. És la segona derrota consecutiva a casa per a les blaves, que es mantenen vuitenes a la classificació a falta de 4 jornades per al final del campionat.
Doncs per acabar aquest repàs dels resultats del cap de setmana, hem de comentar-vos també que el Rubén López, el gimnasta d'aquí de Ripollet, es va quedar 28è al campionat d'Europa que es va disputar a Montpellier aquesta setmana passada. No va poder entrar, per tant, entre els 24 finalistes, però el Rubén doncs, tindrà una altra oportunitat d'aconseguir el bitllet per al Mundial, per als Jocs Olímpics, perdó, en el Mundial, que tindrà lloc el proper mes d'octubre. Esperem que així sigui, que tant de bo que el Rubén López obtingui aquesta plaça per estar als Jocs Olímpics de Rio de l'any vinent. Doncs aquí acabem el repàs. Moltes gràcies, Marc. Ens veiem ara. I comencem.
L'entrevista.
I volem començar doncs, amb la gran notícia del cap de setmana, que ha estat, com us dèiem a l'inici del programa, que el futbol sala Ripollet femení doncs, ha aconseguit ja matemàticament aquesta primera posició i s'han proclamat les noies d'Ivambeas campiones de la Divisió d'Honor Catalana. Per parlar-ne tenim aquí el nostre company el Manuel Barón. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Oja.
I també tenim dues de les protagonistes de l'equip, la Carmen Quirós i la Lely Gil, les dues capitanes de l'equip. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda. Bona tarda.
Com ha estat aquest moment de xiular al final del partit a dissabte cap allà a quarts de 10 de la nit i proclamar-vos campiones? Com ha estat aquesta sensació?
Bueno, la veritat és que ha sigut una sensació molt agradable, una sensació que portaven ja unes quantes jornades esperant que arribés, perquè bueno, ho vèiem que ho teníem, però bueno, sempre et queda el dubte de si al final ho podràs aconseguir. A més, va ser un partit bastant disputat i en aquell moment en què s'acaba el partit i ja veus que ho tens, la veritat és una sensació molt, molt agradable.
Mm-hmm. Lali.
Sí, el mateix, a part d'única, perquè ja fa molts anys que juguem en aquest club i no havíem pogut experimentar una sensació així de guanyar un títol.
Espera un moment, Lali, perquè em sembla que no t'escolto bé. Sí? L'estem escoltant bé?
Sí,
no.
Sí.
Ara?
Hola, em sentiu bé?
La tenim al micròfon 6. Bueno, seguim. Canviem un micro. Posa't en aquest. Que és que a vegades... Ara sí.
Que coses del directe,
sí, no? Aquestes coses passen.
Ara sí?
Sí, ara perfecte.
No, el que deia, que és una sensació única, a part del que diu la Carmen, que ja portàvem jornades volent aconseguir-ho i tancar-ho, que tots ens posem nerviosos quan arriben aquests moments, que és una sensació única que després de tants anys en aquest club, tant ella com jo, és una sensació única que no havíem experimentat encara. Mm-hmm. I és l'esforç del treball i de molts anys.
Però els nervis havien sortit, us havien arribat a agafar, perquè la derrota davant el Taià la setmana anterior, el Taià, que és una mica la bèstia negra vostra, perquè sí, la temporada passada ja us la va jugar i us va guanyar els dos partits i al final veu quedar quartes, no? I aquesta temporada es perd contra el Taià després de tenir un magnífic balanç, que sembla que havien sigut 15 victòries consecutives. Mm-hmm. I una temporada magnífica. Es perd contra el Taià a 4 jornades del final i no entren els nervis quan després arriba aquí al Martorelles i es fica el primer gol. Què passa, Lali?
No, sí, totalment. El Taià sempre és un equip que ens ha posat les coses molt difícils i mai ens acabàvem de posar per davant. I bueno, sí que vas allà amb la il·lusió de tancar-ho, però saps que és un equip que ens costarà i comences nerviós. I a part, bueno, perds i penses, ostres, que t'entren els fantasmes. Easy, no? I clar, arriba la Martorelles, et marca el primer, doncs clar, nerviós, comencem segur. Ja portem 3 o 4 jornades que comencem nervioses. Per sort, al final ens acabem sobreposant els nervis i tot ha sortit bé.
Ara supongo que los dos últimos partidos ya son 2 trámites. O sea, ya los nervios se han acabado.
Bueno, claro, esto es... Bueno,
sí, bueno, yo creo que es el momento de disfrutar, ¿no? Disfrutar, pues, todo lo que el esfuerzo de la liga y, sobre todo, empezamos disfrutando mucho porque teníamos un objetivo, pero bueno, estaba lejos y sales a jugar y a pasarlo bien, pero conforme van pasando las jornadas y te ves ahí arriba, sí que empieza la tensión y al final, sobre todo en los últimos partidos, nos ha faltado un poco el disfrutar de los partidos. Al final los acabamos ganando, pero con esa tensión, y yo creo que ahora es el momento, pues esto, de estos 2 partidos, volver a jugar como al principio de temporada, quitarte la tensión y disfrutar entre todas.
Ahora, la pregunta es, ¿vais a seguir todas? ¿Se reforzará el equipo?
¿Qué va a pasar un poco, no? También, porque claro, las jugadoras han conseguido muy meritoriamente este ascenso, porque no es nada fácil acabar primeras, hacerlo a 2 jornadas del final, pues todavía da más mérito, como comentábamos antes, una temporada prácticamente impecable, 15 victorias seguidas, una cosa increíble, y ahora pues llega la hora de que, bueno, de a ver si hay dinero, ¿no? Si el club consigue patrocinadores, ¿no? Para que esto pueda tirar adelante, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí, estas son dos cosas. Por una parte, pues bueno, nos hemos ganado deportivamente el poder jugar el año que viene en División de Plata, pero ahora falta pues esto. El jugar en División de Plata acarrea muchísimos más gastos y necesitamos, pues bueno, que el club ponga un poquito más de su parte, pero sobre todo, pues que si hay gente pues en el pueblo o fuera del pueblo que quiera colaborar, pues sobre todo, pues nos iría muy bien para poder jugar otro año. Y luego, en cuanto a lo que decía él de las jugadoras, la verdad es que hasta ahora hemos estado muy centradas en acabar la temporada, en conseguir el objetivo, y a partir de ahora será cuando empecemos a ver qué pasa para la temporada que viene. En principio, pues cada uno decidirá personalmente lo que quiere hacer, y en función de lo que entre todas decidamos, pues ver si es necesario o no reforzar el equipo.
Yo creo que desde aquí debemos animar a las empresas de Ripollet que tengan pues un interés en darse a conocer, en difundirse, en promocionarse, ¿no? Pues que sponsorizar a un club de la segunda división estatal, estamos hablando de la segunda categoría a nivel español, no estamos hablando de cualquier cosa, es un club que va a visitar otras comunidades autónomas, que va a hacer muchos partidos por aquí en Cataluña también con diferentes rivales, es una categoría ya muy importante con mucha visibilidad, y yo creo que cualquier empresa pues de aquí de la ciudad pues que quisiera pues eso, darse a conocer un poco más, pues es una oportunidad pues magnífica, ¿no? La que brinda este club para poder hacerlo. Lali, comentava Manuel, el tema de continuar o no, el que és segur és que heu fet un bloc, una gran família, no?, aquesta temporada, perquè aconseguir aquests resultats és perquè en una categoria així, en la que esteu, en un esport d'alguna manera amateur, no?, aconseguir aquest resultat és perquè heu tingut un lligam dintre de l'equip brutal, segur.
No, clar, això és lo important, és el que dèieu, que a part de la gent que ja hi érem des de fa anys, la gent que ha vingut aquest any, doncs és gent que ha portat tant com a persones com a jugadores, i vulguis o no, que et surti una temporada tan rodona, tan completa, que acabis guanyant la Lliga, doncs això uneix, i al final doncs suposo que això tira a l'hora de mirar de seguir, i igual la gent que potser podria pensar-s'ho, doncs aviam, amb el grup que s'ha fet després de tantes victòries, d'estar tan unides, doncs ajudar que intentarem que aquest bloc es pugui mantenir. Seria l'ideal. Mm-hmm. Hi ha molta gent d'aquí de Ripollet i la veritat és que lo bàsic és mantenir el bloc que hi ha. Sempre que hi pugui venir millor, doncs millor. Però intentar que ningú marxi seria l'ideal.
Mm-hmm. I pujar seria bo, perquè clar, tothom això és
això motiva, també, clar, motiva,
un motivador, no?
Motiva moltíssim. I també a l'hora de que vingui gent que pugui aportar més i una mica de més de nivell, perquè Plata, vulguis no, t'exigeix més. Mm-hmm. Llavors estar allà ja és una crida a altres jugadores que puguin venir.
Hem de recordar que el futbol sala Ripollet, abans com a Can Clos, encara que ja estava vinculat al futbol sala Ripollet, doncs va estar dues temporades a la divisió de plata, com si diguéssim, estatal, a la segona divisió, fa uns 6-7 anys, que va ser dues temporades. Parlem d'un club que es va fundar a l'any 1988 per l'esforç d'unes jugadores que volien jugar i d'una entitat de ciutadana, una entitat de barri, d'associació de veïns, que va decidir donar aquesta empenta i apostar per això, no? Imagino que també és una història, doncs, molt de les persones, no? És a dir, estem parlant de molts esforços, de molta gent, de moltes ganes abocades en això, no, Carmen?
Això mateix és el que deia la Lali, que tant ella com jo gairebé portem 10 anys jugant en aquesta entitat, i sempre pues, hem agraït pues, tant a l'associació de veïns Can Clos, que en el seu moment ho va impulsar, com a tota la gent del poble que ha col·laborat al poder continuar com a club, ara amb aquesta nova versió una mica pues, afiliats al club Futbol Sala Ripollet, però bueno, en aquell moment, com dius, vam poder jugar a Plata durant 2 anys, al final les qüestions econòmiques van ser les que ens van fer tornar a baixar de categoria, i ara esperem pues, poder afrontar-ho econòmicament per continuar aquesta il·lusió que tenim.
També hem de recordar que això és una feina de llarg, que no és d'aquesta temporada. La temporada passada es va quedar quartes. És una feina que ve de llarg. Hem de recordar a molta gent que ja està a sobre d'aquest equip, des dels que hi van estar a sobre, des del primer entrenador que hi va tenir fins al Xavier Peñarando, que va agafar l'equip al 1997 o una cosa així, i que va estar-hi molts anys en capdavant. Després l'Ivan Béas li ha agafat el relleu, que ja havia estat l'Ivan amb el segon equip, no?, de vostre. És a dir, que és una feina que ara és el moment de recordar a tota la gent, no?, també els que ja no estan, fins i tot per homenatjar una mica a tothom, no?, l'Ali, que és feina de molta gent.
I tant, jo els 10 anys que porto aquí, de fet, amb l'Ivan i amb el Xavi he estat els 10 anys, bueno, menys aquest, però el Xavi ha estat cada partit animant des de la grada i animant i cridant com quan era entrenador, vull dir, era com no estar sempre, i amb l'Ivan el mateix, vull dir, és com si tot segueix igual, i sempre la gent que ha vingut sempre ha portat, i sí que el que dius, que des de fa els últims 4 o 5 anys, doncs ja m'ha assolit un nivell de quartes, terceres, cinquenes, quartes, i un estil de joc, i una manera, ja t'entens, uns automatismes que fan que la gent que ve de fora se'ls faci més fàcil adaptar-se, i que nosaltres ens entenguem molt, molt millor.
Ja per acabar, una cosa més enllà d'aquest èxit que heu tingut. A mi m'agradaria que segur que hi ha nenes que volen fer un esport, que encara són petites, que hi ha pares que no saben quin esport portar la seva filla, ara estem parlant de noies, perquè ens agrada molt parlar d'esport femení aquí també, eh? I llavors, per què els aconsellaríeu que fes futbol sala vosaltres? Què és el que us va enganxar? Com veu començar un esport que potser a l'època que vau començar tampoc era un esport de gran coneixement, i en tot cas era més de nois que no de noies, no, el coneixement? Carmen.
Sí, bueno, jo realment pues, bueno, sempre m'havia agradat el futbol, i l'equip femení que hi havia al poble era de futbol sala. En aquell moment ara hi ha equips de futbol, però en el moment que vaig començar jo no, i vaig començar a jugar a futbol sala, i la veritat és que quan vaig començar a jugar he de dir que no havia mirat un partit de futbol sala mai, però sí que és veritat que quan t'hi poses a jugar realment és molt més intens, és molt més participatiu que un equip de futbol, o sigui, un partit de futbol 11, no? Llavors, jo ho recomano realment, i sí que és veritat que potser a nivell local ara mateix el hàndicap que tenim és aquest, que no tenim una base de futbol sala, tenim alguna noia jugant encara amb els nois, però sí que seria molt important per la continuïtat a llarg pla, sobretot de l'equip de femení, pues que es pogués assolir un equip de futbol base femení, per poder alimentar quan nosaltres ho anem deixant, no? Llavors jo animaria totes les noies del poble a que ho provin, perquè realment és molt divertit.
Tant de bo que hi hagi molta gent que s'animi, que el club doncs pugui fer més equips de noies. De veritat, moltes felicitats a totes, eh? A la Noelia, la Rocío, la Marta, la Carolina, la Lali, la Olga, la Carmen, la Begoña, la Yasmina, Sònia, Carlota i Clara, que han estat les artífexs d'aquest fantàstic títol de campiones de Lliga.
I si em deixes afegir, el Juan, entrenador, l'Ivan i el Manolo, el delegat.
L'Ivan Béas, el Juan Martín, i el Manolo, el delegat, que també doncs, tothom en el blog té el seu paper, i tots els papers són molt, molt importants. Moltes gràcies i a gaudir-lo.
A
veure què passa la temporada vinent, tant de bo que hi hagi sort i puguem estar... Podeu estar a la segona divisió estatal. Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Futbol. Futbol.
Després d'aquesta fantàstica notícia que ens han apropat dues de les jugadores del futbol sala Ripollet femení, passem al futbol. Ho fem amb el nostre company en Marc Mata de nou, que està aquí. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Òscar.
Que ens explicarà doncs una altra bona notícia, la victòria del club de futbol Ripollet aquest passat cap de setmana.
Sí, així és. El Ripollet aconsegueix 3 punts molt importants, es consolida segon a la classificació i es beneficia de les derrotes dels seus perseguidors. Ahir diumenge el Ripollet va guanyar per 3-2 a la Guinagüeta. En un partit molt important, els ripolletencs van demostrar que anaven a endur-se'n la victòria. El partit va començar amb un Ripollet molt ben plantat sobre el camp de la Guinagüeta, i als 16 minuts del maig va arribar el primer gol ripolletenc. El gol va ser marcat pel Borja, que es plantava sol davant el porter de la Guinagüeta amb un domini clar de la pilota per als vermells. Els de Juan Carlos Torres van tenir uns minuts difícils, ja que l'equip va perdre el control de la possessió i moltes oportunitats de gol. Des d'aquest moment, la Guinagüeta va començar a guanyar en confiança, i després d'un xut dels locals rebutjat pel Mampel, els grocs i blaus van marcar
el seu primer gol en una gran rematada de cap, posant l'empat 1-1. Amb l'1-1, al centre del camp va començar a connectar amb els homes de l'atac ripolletenc i Gascon, Borja i sobretot Xema portaven de cap la defensa de la Guinagüeta. En una gran combinació entre en Xema i en Gascon arribava una de les jugades polèmiques del partit. En Xema va fer una passada a en Gascon, que es quedava sol davant un jugador local, i en aquell moment l'àrbitre assenyalava fora de joc. En el minut 41, l'àrbitre, interpretant que havien insultat el seu linier, va expulsar el David Gascon. Amb només 10 jugadors i en un camp on ningú havia guanyat fins al dia d'ahir, els jugadors del Ripollet no es conformaven amb l'empat. 30 minuts abans d'acabar el partit, en Xema va marcar el segon gol ripolletenc en una passada al Borja. La Guinagüeta, per la seva banda, ho seguia intentant, i en el minut 75 l'equip penjava l'aníssima pilota a l'àrea i marcava el segon gol signant l'empat. El gol definitiu el posava David Fernández, que es veia tot sol davant el porter local. Per parlar d'aquest partit tenim l'oportunitat de fer-ho amb l'Héctor Alcañiz, jugador del Ripollet. Bona tarda, Héctor.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats per aquesta victòria. Ahir va ser un partit molt important contra la Guinagüeta. Vareu ser els primers a marcar. Com va ser aquell moment?
Pues moltes gràcies per l'enhorabona i, pues bueno, va ser un moment on estàvem nosaltres dominant el terreny els primers minuts, la pilota, la possessió era nostra. L'únic perill que ens donava la Guinagüeta era sempre amb jugades a valor, en valor llarg i pilota aturada, i nosaltres, valga la redundància, tot de mampel des de porteria, els centrals es mengen el bot i Borja ho aprofita amb habilitat i marca el primer gol.
Mm-hmm. Després d'aquest gol, els de la Guinagüeta van apretar més. Van ser uns moments difícils per a vosaltres, no?
Sí, perquè ells juguen, juguen tot al balonazo i tenen un d'antecentre que ho aguanta molt bé, com és Villegas, aguanta molt bé la pilota, juga molt bé de cara, pentina molt bé, i els seus homes de bandes pues, ho aprofitaven molt bé. Mm. I així va vindre una jugada al pal que ens va avisar de que eren perillosos en aquest sentit, i després pues, una pilota perduda al mig del camp acaba amb un gol d'ells, també amb un centro i cop de cap.
Mm-hmm. Com he dit, en el minut 41 l'àrbitre va expulsar el David Gascon perquè va interpretar que havien insultat el seu linier. Què opines d'aquesta expulsió?
Totalment injust. Aquest any, personalment, això és una opinió pròpia,
sí,
crec que els àrbitres ens estan perjudicant molt en decisions que prenen com... És que no sé què dir ben bé, però el partit estava sent un partit serio, cap dels dos jugant amb agressivitat ni mala intenció ni res, tenia el partit controlat i l'àrbitre la va liar.
El més important de tot és que al final doncs, us veu emportar els 3 punts, no? Perquè als últims minuts el David Fernández, que estem d'enhorabona, no?, que hagi tornat, que portava uns partits que jugava uns minuts, doncs va aconseguir marcar el gol una altra vegada després d'una dura lesió que l'ha tingut apartat de l'equip durant bastant temps, igual que ja va patir la temporada passada, i aconseguiu aquest gol del triomf, que és un triomf molt, molt important, perquè us retorna doncs, a la segona plaça de la classificació, després de que, bueno, de que ve perdre doncs, un partit, semblava que les coses es complicaven més, però torneu a estar amb la pilota a la vostra teulada, és a dir, heu de guanyar si voleu aconseguir aquesta plaça de promoció d'ascens, però de moment la teniu al vostre costat.
Sí, el més important és aixecar-se el dilluns i veure's en segona posició. Però estem molt contents també, sobretot pel gol de David Fernández. Si algú es mereixia marcar aquest gol, era ell. Mm-hmm. Perquè la gent no sap ben bé tot l'esforç que ha fet en cada entrenament, en cada moment després de la lesió, durant la lesió, i tornar i marcar aquest gol, pues, la veritat és que emociona a la gent que està a prop i que ha pogut veure com s'ha recuperat i s'ha recuperat de bé.
Va ser una abraçada de jugadors, d'aficionats que estaven allà a la vora del camp, a la graderia, és a dir, una gran comunió que va demostrar, no, l'important de recuperar el David i l'important de recuperar aquest equip. Anímicament necessitàveu aquest cop d'autoritat en aquest sí. moment de la temporada.
Sí, perquè encara que vam perdre contra l'Olímpic Capfatxó en una derrota també molt dolorosa, portem una ratxa de victòries molt important. Són 7 de 8 partits. Dels últims 8 partits hem guanyat 7. I aquesta ratxa, si continua així i estem amb aquesta bona dinàmica, pues jo crec que l'objectiu que ens proposem el podem aconseguir. Mm-hmm. Encara que queden partits molt difícils contra rivals directes.
Sí. Sou un dels pocs equips que heu aconseguit guanyar la Guinaueta. Com us sentiu?
Pues sempre els dos contra la Guinaueta, bueno, jo porto 2 anys jugant al Ripollet i sempre, i encara no havia guanyat a la Guinaueta, havien sigut 2 empats i una derrota l'any passat, i sempre han sigut duels molt, ells jugant sempre al pelotazo, nosaltres tenint la pilota, tenint el bon joc, però sempre perdíem o empatàvem. I ahir que vam aconseguir la victòria, encara que no sigui un joc molt vistós al final, perquè ja teníem un home menys, pues, tan baix del camp, una eufòria pues, molt gran.
Mm-hmm. Aquest diumenge us enfronteu a casa contra el Sant Pol, un equip que va pel mig de la taula amb només 36 punts. És un equip fàcil per guanyar?
No, a tot el contrari. El partit d'allà se'ns va posar molt costa amunt. Vam començar a perdre 2-0 i a la segona part pues, vam fer una segona part de 10 i vam aconseguir remuntar. Però era un rival molt, molt poderós en el joc aeri i molt fort al mig del camp.
Doncs, Héctor, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem tornar a parlar amb tu molt aviat.
Vale, moltes gràcies.
Molta sort, Héctor. D'aquí en endavant.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant InfoSport.
No volem deixar de banda el futbol encara, perquè el nostre company, el Manuel Barón, torna a ser aquí amb nosaltres per parlar del Pajaril. Manuel, bona tarda de nou.
Buenas tardes, Óscar. Pues sí, hablamos de lo que sería la cruz, ¿no? De que el Pajaril ha pasado muchas cosas en esta semana, ¿no? Empezando por el sábado, que el equipo del Pajaril jugaba en el campo del segundo clasificado, el San Just, y después de llevar 6 puntos en los últimos 5 partidos, con 3 empates, una victoria y una derrota, el Pajaril cosecha una nueva derrota en el campo de San Just, en un partido que se le fue en los últimos 9 minutos, colocándose ya sexto en la tabla, con pocas opciones para lograr alcanzar la promoción de ascenso, ya que se sitúa a 13 puntos y le quedan 18 por jugarse. Era el primer partido en que el Pajaril jugaba tras la dimisión de su técnico Javier Varela el pasado jueves. Y para ello, pues para profundizar un poquito más, tenemos a Ignacio Minusa, jugador del Pajaril.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio, el partido del pasado sábado, yo por lo que veo, lo teníais controlado, todo se fue en el segundo tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que dice el resultado final no tiene nada que ver con lo que se vio en el... Porque nosotros marcamos el ritmo desde inicio a final, pero clarísimamente empezamos muy fuertes, avasallando al rival, ellos estaban muy cerrados. Bueno, es su juego que han practicado durante toda la temporada. Nosotros estábamos constantemente atacando, nosotros teníamos la posesión, nosotros tomábamos la iniciativa tenemos la mala suerte de que al inicio de la segunda parte nos marcan un gol de córner, entonces seguimos luchando, seguimos atacando, ellos no tenían casi ninguna opción de llegada, prácticamente las 4 veces que llegan ya al final, las 3 últimas, de los 3 últimos goles, marcan. Pero bueno, mala suerte.
La verdad que, como tú dices, fue una mala suerte porque vemos que en 9 minutos hacen esos 3 goles, o sea, el equipo estaba tan volcado arriba, ¿Cómo sucedió todo esto? Porque esto es, o sea, a veces te quedas así pensando y dices nueve minutos, tres goles,
sí.
O sea, uf.
A ver, nosotros sí que nosotros estábamos volcados arriba, sí, pero el San Just también juega a esto. Ellos llevan toda la temporada jugando a esto. Ellos en el partido de ida nos ganaron 0-2 en casa y los dos goles fueron así, en jugada esporádica que montan muy rápido la contra y juegan a eso, a la contra rápida. Tienen jugadores muy rápidos arriba, muy resolutivos y bueno, claro, nosotros íbamos al ataque, pero ellos también saben jugar a eso.
Cuando te viene el 2-0 ya al final se baja un poco los brazos, ¿no? También,
claro,
porque después de tanto luchar, el segundo gol ahí a 8 minutos del final te deja ya pues hundido,
sí.
¿No?
Sí, no, fue a partir del 2-0 básicamente. Nosotros con el 1-0 seguimos atacando y seguimos intentándolo, incluso tenemos varias ocasiones para ponernos empatados y al final no se materializa en gol, pero sí que a partir del 2-0 nosotros ya se palpa en el campo que bajamos la intensidad y claro, es muy difícil cuando llega esta situación.
Minu, analizando, sí, los últimos resultados, hace mes y medio Pajaril estaba tercero a tan solo un puntito de San Just. ¿Qué ha sucedido en este mes y medio para que el Pajaril haya bajado tanto?
A ver, ¿qué ha sucedido?
Se ha hecho un poco larga la temporada, quizá
sí.
Un poco larga.
No, ¿qué ha sucedido? Hemos analizado nosotros en el vestuario, hemos hablado muchas veces, después de el primer empate, luego el segundo empate, bueno, no pasa nada, ¿qué pasa? Tal. Entonces, no se sabe. En el fútbol todo son dinámicas. Cuando tú psicológicamente estás bien, cuando te entran los goles, cuando todo va bien, todo es genial, todo son dinámicas. Cuando entras en una dinámica negativa, indudablemente es muy difícil salir de ella. También ha influido mucho las lesiones, ha influido mucho la gente que por trabajo no ha podido venir a entrenar o lo que sea. Son bajas, son cosas que pasan en todos los equipos, pero a nosotros nos ha coincidido y nos ha afectado. Claro.
¿Y la marcha de Javier Varela esta semana, el jueves?
Por supuesto. Por supuesto, ha afectado muchísimo. Fue un golpe duro el jueves, pero nosotros nos conjuramos, todo el equipo, hablamos y incluso esto nos dio fuerzas para poder afrontar el partido de San Just y planteamos un partidazo nosotros. Yo creo que uno de los mejores partidos en cuanto a juego, en cuanto a actitud de la temporada, que finalmente no se pudo ganar, pero la imagen la dimos.
Ahora, Minu, los partidos que quedan, lo que sí que tiene que servir es para hacer una piña y reforzarnos, sobre todo psicológicamente, cara ya a la próxima temporada y ir claramente por el objetivo, ¿no?
Sobre todo, Minu, porque ganando estabais a 7, pero perdiendo os quedáis a 13 y ya pues, no hay oportunidades prácticamente de entrar en esta promoción.
Sí, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible el objetivo, pero igualmente nosotros no serviría de nada. Nosotros, si fuéramos a jugar los partidos sin quererlos ganar, nosotros tenemos que ir a jugar los partidos pues compitiendo, igual que compitimos los otros. Realmente sería una tontería. Ahora queda nada para acabar, ahora tenemos que acabar bien, con la cabeza alta y sobre todo con el trabajo que hemos dado hasta ahora. Ahora, lo que pase, lo que acabe pasando, ya sabemos más o menos cómo va a acabar, pero bueno, a seguir.
Pues nada,
¿Por qué dice ya sabemos más o menos cómo va a acabar? ¿Porque es difícil que el bloque se mantenga?
No, más que nada porque ya sabemos que el objetivo está lejos,
sí.
y que nosotros podemos ganar los partidos, pero será muy difícil, casi imposible, llegar al objetivo final.
Sí, sí. Eso
pero
está,
para intentarlo,
complicado.
Claro, por intentarlo que no quede.
Pues que sea así. Muchas gracias,
exacto,
Ignasi Minuesa.
Muchas gracias.
Bien, siempre al otro lado del teléfono, tan gentil respondiendo a nuestras preguntas.
Gracias.
Buenas tardes.
Que
suerte.
Que vaya bien.
Suerte.
Adiós.
Continúe Maram al básquet.
Handball.
Hem escoltat la sintonia de l'handbol, però jo volia fer bàsquet, així que farem el bàsquet i després ens anem a l'handbol, perquè tenim aquí a la nostra companya, l'Esther Catalán. Esther, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Que ens parlarà de, ara una creu, també, d'aquesta jornada del cap de setmana, la derrota del Club Bàsquet Ripollet.
Doncs sí, com acabes de dir, derrota del sènior masculí del Club Bàsquet Ripollet contra el Terrassa Bricomart. Com ja hem dit abans, doncs, els ripolletens van trencar la seva bona ratxa de resultats. Els blaus es van oferir un partit molt marcat pels nervis i les imprecisions. El Terrassa va marcar un ritme molt intens i físic al llarg dels 40 minuts. Tot i això, la primera part va ser molt igualada. El primer quart va quedar amb un 15-10 al marcador. A la mitja part, els ripolletens van seguir amb la mateixa dinàmica. Molt poc encerts exterior i interior i moltes pèrdues de bola. I aquest fet els va fer posicionar-se 25-19. Després d'això, els blaus van sortir de la represa, més forts i amb un major encert inicial, que els va fer col·locar-se 25-26, només a un punt. Els primers 5 minuts hi van finalitzar amb només un a baix, 42-41. A partir d'aquí, els de l'Altimira van començar amb la davallada. Un parcial de 14-0 els va fer anar contra el rellotge tot l'últim quart. Veient la mala ratxa d'encerts, el Ripollet no va poder remuntar el partit i tot intentar-ho, va ser un voler i no poder, que els va deixar amb un marcador final 69-53. Amb aquesta derrota, el Ripollet es situa a quart a la classificació i aquesta setmana el primer equip del Ripollet s'enfrontarà contra l'Esfèric de Terrassa als penúltims de la classificació.
Doncs l'equip que segueix quart es manté en aquesta quarta posició, una quarta posició que ja portava de mantenir unes bones victòries les últimes jornades i que aquesta derrota el que fa és aturar una mica doncs, la situació en aquestes últimes jornades que resten. L'equip doncs, ha de reaccionar si vol mantenir-se en aquesta quarta plaça, que recordem és l'última que dona l'opció per jugar al playoff, l'últim bitllet per entrar a la promoció d'ascens. Llavors l'equip doncs, ha de mantenir aquesta plaça, està empatat ara amb el Terrassa i de moment el Bàsquet Averaix el té al seu favor perquè té més punts, però l'equip doncs, haurà de lluitar molt, no, Esther, per poder mantenir-se quart.
Exacte, hauran de canviar aquesta ratxa i tornar un altre cop a les victòries.
A la senda dels triomfs. Doncs, tant de bo que sigui així, podríem explicar-vos doncs, que l'equip està a la promoció d'ascens al final de la fase regular. Doncs ara sí, anem cap a l'handbol.
Handbol.
Doncs per parlar de l'handbol tenim el nostre company, el Brian Calvo. Brian, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Parlarem del partit del Club Handbol Ripollet a casa del Santpedor.
Doncs sí, aquest cap de setmana l'handbol Ripollet ha jugat a domicili davant el Santpedor. Ja ha tingut la derrota mínima 29-28, però bueno, la classificació, ja a falta d'una jornada, la classificació que està en sisena posició amb 26 punts, ja està classificat matemàticament per la promoció a segona catalana. Ja que val a dir que del quart al setè jugant aquesta promoció té 3 punts més que el vuitè l'handbol Garbí de Palafrugell que n'en té 23 i per tant ja s'ha classificat, i aquesta promoció a part del Ripollet la jugaran el Cardedeu, el Cerdanyola i el Terrassa B. L'última jornada, que serà la número 26, la jugaran a casa del Sant Andreu. I tenim en connexió telefònica amb el Santi Llop. Santi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Santi, entrenador de l'handbol Ripollet.
Aquest cap de setmana, la derrota ajustada, quines sensacions t'han donat el partit? Com ha anat?
Bueno, a veure, va bastant bé, força bé va anar, perquè tenia en compte que no jugaven res nosaltres, i necessitaven els punts per no baixar. Vam estar allà lluitant fins a l'últim moment, l'actitud de jugar va ser molt positiva, ho van donar tot i malgrat no jugar-nos res, bueno, podem jugar al cinquè lloc, però bueno, també era molt relatiu, depenent de Saranyola, però sí que ho van donar tot i vam estar a punt de guanyar, vaja.
L'equip només ha sumat una victòria fora de casa durant tota la temporada. Quina explicació li pots donar a aquest fet?
Bueno, en tota temporada han sigut dues, a Castelldefels sí, i a Esplugues,
sí.
Però bueno, l'únic problema és de gent. Tenia un parell de jugadors que marca una mica la diferència i hi ha hagut desplaçaments que no han pogut anar i bueno, i això es nota. El problema principalment de desplaçament ha sigut la gent. Però bueno, aquesta categoria li passa a tothom, ja t'ho dic.
M'imagino temes d'estudis i alguna lesió també.
Cavall, sobretot, sí, bueno, lesió, vam estar tot el mes de gener, molt tocat en les lesions, sí. Però bueno, ja han recordat que ara ve tota la gent i ara ja, en principi, la gent està arribant força bé a aquest final de temporada.
Parlant d'aquest final de temporada, ja, bueno, us queda un partit de Lliga i ja ve la, el que és la promoció. De cara a aquesta promoció, com veus a l'equip? Quines opcions creus que teniu?
No, en principi, a veure, la, jo tinc molt clar que els equips estan molt igualats, del 4 al 7 del nostre grup, com tant de l'altre grup també, i ja dic que tots els partits aniran de poc gols de diferència. I, entonces, llavors, la, l'equip està arribant molt bé, el últim partit hem guanyat 3, hem perdut de 2 al camp del segon i aquell de no jugaven res, però estem arribant al final del partit molt a l'EM a tope, i bueno, jo crec que en principi la gent està a més molt motivada, i jo, a veure, no descarto res, però bueno, de moment hem de jugar.
Santi, penses que es pot avançar en els play-offs amb aquests resultats tan dolents fora de casa? És a dir, el grup haurà de donar un canvi, no, fora de casa per poder superar com a mínim la primera ronda. Seran dues rondes, oi, al play-off, i s'haurà de fer alguna cosa fora de casa, no?
Bueno, a veure, en principi jugarem el primer a casa, això sí que és segur, i el segon, bueno, el partit de fora, doncs, bueno, suposo que anirà una mica en funció de la diferència que portem, si aconseguim guanyar a casa, si aconseguim anar amb tothom, tota la gent a jugar. I però ja et dic que però tampoc són resultats molt de perdó, de molt,
amb molta diferència.
Molta diferència, i ja et dic, i tampoc a casa guanyarem de molt, però jo suposo que a fora tampoc perdrem de molt. I ja et dic que ara l'altre dia vam estar final, a Igualada, que sí que jugaven l'ascens i anaven segons, van estar lluitant fins al final, els plugats van guanyar, i ja et dic que fins ara els últims partits estan, portem un mes i mig, jo crec que força bo, jugant.
Ara que ja, bueno, ja acaba la temporada pel que fa a la Lliga, quin balanç fas? O sigui, creus que l'objectiu del club s'ha complert o...?
Sí, jo crec que en principi sí, perquè vam parlar quan portaven 5 o 6 partits, quan vam veure una mica el nivell, i el resultat van dir d'intentar quedar entre els 6 primers, de jugar la promoció, i bueno, per ser un equip que acaba de pujar, de moment jo crec que està força bé, i ja et dic, malgrat tota la història que hem tingut en lesions, gent de treball i tot això, jo crec que, home, no puja directament, perquè falta molt, però que sí que haver quedat més a prop del quart, sí que podien haver estat. Doncs molt tontos que hem perdut, però bueno, que pagues en aquesta categoria sense jugadors que han marcat la diferència, doncs això és notant, ja et dic.
I per aquesta última jornada davant el Sant Andreu, què t'esperes?
No, ho tinc claríssim. Sortirem a tope, sortirem a guanyar, no hem perdut encara a casa. Som els tres de dalt i nosaltres, som l'únic equip que no hem perdut a casa, i malgrat el Sant Andreu juga el baixar o no baixar, nosaltres tenim claríssim que en principi comptem amb tota la gent, i tinc claríssim que sortirem a guanyar.
Acabar imbatuts a casa seria un reforç per la moral, no?, de cara a aquests play-offs.
Sí, a part ja et dic que és una cosa que portem de l'any passat vam perdre un que no té importància i un de un, aquest any encara no hem perdut, i bueno, i són números que la gent se s'agrada, el mateix jugador també es motiva, i ja et dic que tinc molt clar que a casa sortirà el tope diumenge a guanyar, i si se l'endeu baixar s'haurà greu per ells, però bueno, nosaltres tenim molt clar, ja et dic, que aquesta setmana no jugaven res, van estar a punt de guanyar, aquesta setmana serà el mateix i més a casa.
Santi, aquest play-off com l'afrontareu? És a dir, vosaltres l'afronteu amb la mentalitat d'intentar pujar de categoria, o l'objectiu una mica ja està assolit amb estar en aquesta situació?
Home, mira, només et diré una cosa, estem intentant de mirar quadrar l'horari de casa perquè pugui jugar tothom. Bueno, això t'ho dic tot. De moment anem a tope, i en funció de la gent, del treball i tot això, posarem el partit de casa. Així, quan això ja et respon.
Ja es diu tot, no? Ja es demostra, no?, les ganes que teniu. Recordem que l'equip acaba de pujar aquesta temporada des de la tercera a la tercera preferent. Per tant, és un equip novell en la categoria, però que no resigna a intentar, doncs, una nova pujada de categoria a la segona divisió catalana.
Sí, sí, bueno, això s'ha de veure, ja et dic que de moment anirem jugant partit a partit i bueno, el que sigui, pues, serà.
I el club està preparat per assolir un nou ascens? O sigui, a nivell econòmic o...
Això de moment no s'ha parlat. De moment la horda i...
T'han dit alguna cosa?
Que s'ha d'anar a guanyar.
De moment s'ha de fer la feina a la pista, no? Com parlàvem abans amb les jugadores del futbol sala Ripollet femení, elles han fet la seva feina, ja s'ha aconseguit ser campiones, han aconseguit l'ascens, i el capa, si després els despatxos, no? Doncs ja es veurà, ja vindrà després, i si ens han de tallar les ales, doncs ja les tallaran quan arribi el moment, no? Però el més important és, si no aconsegueixes el resultat al camp, no serveix de res especular, no? Amb el que pugui passar.
Sí, sí, però ja, a veure, com a opinió personal, l'únic problema que veig seria una mica la plantilla. Jo crec que el tema econòmic, jo conec la segona catalana i tampoc hi ha tanta diferència amb la tercera. El tema econòmicament, sí. El tema, el millor seria el tema de plantilla. Però bueno, això ja... s'han de veure moltes coses encara.
Ho haurem de parlar quan arribi el moment. Doncs moltes gràcies, Santi Llop, entrenador del Club Handbol Ripollet, i molta sort sobretot en aquests play-offs, en aquesta promoció. Ho seguirem i seguirem explicant-li als oients de Ripollet Ràdio, doncs, com va la vostra situació.
Vale, doncs gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, bona tarda, una abraçada, adeu.
Adeu.
Febre d'esport.
Doncs avui volíem parlar amb unes jugadores, amb unes joves patinadores del Club Patinatge Artístic de Ripollet. Al final doncs no han pogut venir, però us explicarem que el Club Patinatge Artístic Ripollet va obtenir 4 medalles en el Campionat de Catalunya de Figures Obligatòries, que es va disputar fa uns dies a Mollet. La Neus Forcen va guanyar en la categoria júnior, l'Anna González va ser sotscampiona en categoria cadet, la Berta Llorca també en aquesta categoria cadet va ser tercera, i l'Alejandro García també es va penjar al bronze en categoria juvenil. Per tant, aquestes 4 medalles molt meritòries del Club Patinatge Artístic Ripollet en aquest campionat de Catalunya. Tant de bo que algun dia puguem parlar en el programa amb aquestes patinadores, i amb l'Alejandro ja vam parlar una setmana, però esperem que puguem portar-vos la seva experiència, doncs, a com viuen la pràctica esportiva en aquest esport, en el patinatge artístic. Amb això acabarem per aquesta setmana el nostre programa. Falten només 3 minuts per les 8 de la tarda. Us recordem que el proper dilluns, cada dilluns a les 7 i 5, estem aquí per explicar-vos l'actualitat de l'esport a Ripollet, aquí a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM. I també recordeu que si algun dia no podeu escoltar el programa en directe a través de la ràdio, podeu escoltar-lo a través d'internet a ripolletradio.cat, teniu el podcast i el podeu escoltar allà quan vulgueu. En el moment que desitgeu, us podeu descarregar el telèfon, per exemple, i escoltar-lo en qualsevol moment. Fins a la propera setmana, esperem que us puguem explicar moltes, moltes més bones notícies, com ja ho hem fet avui, d'aquest campionat de títol de campió per part del futbol sala Ripollet femení, d'aquesta presència de l'handbol Ripollet a la promoció, als play-offs d'ascens a la segona divisió catalana, i tant de bo que vinguin molts més equips, segueixin fent coses bones. Segur que us explicarem la setmana vinent moltes bones altres notícies. Moltes gràcies, fins la propera setmana. Adeu.